Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui em fa molta il·lusió tornar a compartir una estoneta a Ràdio Vilafranca amb la sociòloga i mediadora de conflictes penedesenca, Alba Castellví. Ben tornada, Alba.
Bon dia, Sílvia. Doncs a mi també em fa molta il·lusió tornar a parlar amb tu després d'un quant temps.
I tant, i tant. L'Alba Castellví acaba de publicar a Angle Editorial Educar Adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. Alba, aquest llibre és la continuació natural de l'Educar sense cridar, no?, que ja porta 11 edicions i que donava eines per acompanyar els nostres fills i filles entre els 4 i els 12 anys.
Sí, exacte. És el llibre que els pares d'aquests nens i nenes que ja tenen més de 12 anys i que, per tant, ja s'havien quedat sense un manual per les seves noves edats, em demanaven. I quan publiques el llibre d'adolescents, no? És una pregunta que ja feia temps que me la feien, jo pensava que era un llibre que portava molta més feina que l'anterior, perquè els adolescents tenen més complexitat i vaig necessitar un quant temps per pensar-hi, per escriure'l, però finalment ha sortit, sí, sí, és justament la continuació.
L'Alba Castellví fa moltes conferències i tallers per a famílies d'infants i adolescents a banda de veure'ls en sessió, en consulta, per mediar. I suposo que una mica era el clam a crits, no? Quan aquests pacients, entre cometes, quan aquests pares i mares anaven veient que els fills creixien i els problemes eren altres.
Sí, els problemes són uns altres, la manera de respondre i dels fills també és una altra. I ara aquí cal aprendre més estratègies d'un altre tipus i, a més, hi ha tota la qüestió dels riscos a l'adolescència que també preocupa molt els pares, que són un seguit de capítols a part. Sí, sí.
M'agrada molt un exemple que poses, Alba, només arrencar el llibre, que dius als 12, 13, 14 anys, depèn de cada infant i de cada família. De cop i volta, aquell monovolum en el qual anàvem tota la família i que havíem après a conduir i anar-hi prou bé tots plegats, passa que aquesta canalla, que aquests infants ja no volen anar amb nosaltres en aquest monovolum, sinó que ells volen conduir, i no el monovolum familiar, sinó un descapotable. I això vol dir que aquella harmonia que havíem més o menys aconseguit se'n va en orris, no?
Exacte, és a dir, quan ja fa una colla d'anys que més o menys has trobat la manera d'entendre's tots plegats, quan, seguint aquesta metàfora, ja saps quina música podem compartir en aquest cotxe i com funcionen els comandaments i on s'asseu cadascú i tots viatgem amb una certa harmonia, perquè fa anys que practiquem aquesta manera de ser junts com a família, resulta que ells això deixa d'interessar-los. Per tant, tot el que té a veure amb fer coses amb nosaltres, amb anar cap aquí, cap allà plegats, ja no convé, sinó que el que volen és fer la seva, a la seva manera. Per això dic que ells ja no volen conduir el monovolum familiar, sinó el seu descapotable. Dic, però volen que nosaltres en paguem l'impost de circulació i el combustible.
Vinga.
Perquè volen la seva independència, però és evident que no la poden tenir, perquè les condicions socioeconòmiques fan que haguem de continuar convivint en família dins la casa dels pares. I això comporta tot de conflictes de convivència.
Al mateix temps, recalques que si això no passés, si aquesta harmonia no es trenqués, tindríem un problema. Per tant, vens a dir que és llei de vida, no? Toca conviure-hi.
Sí, de fet, si no passés, si no hi hagués cap conflicte amb un fill adolescent, potser voldria dir que no està fent bé el seu procés cap a la independència. Potser voldria dir que no creix al ritme que toca. Per tant, hem de considerar que és normal que hi hagi aquestes tensions que tenen a veure amb la separació. Tensions perquè ells volen més aviat allunyar-se, si les coses van com han d'anar, volen fer la seva cada vegada més, i nosaltres els pares el que volem moltes vegades és continuar-los retenint prop nostre. Primera, perquè ens els estimem molt i, per tant, sap greu aquesta separació, el que implica perdre'ls, i després perquè ens preocupa el que els pugui passar, si no mesuren bé els riscos, si s'equivoquen i nosaltres no ho podem evitar perquè no ho veiem prou de prop. Això és una cosa que ens fa patir i que, per tant, també fa que tendim a mantenir-los propers en la mesura del possible, d'aquí les tensions en gran part.
A la portada del llibre sobre fons blau hi llegim Alba Castellví i Miquel, a continuació Educar i una miqueta més avall Adolescents. I entre les dues paraules del títol, entre aquest Educar, Adolescents, hi ha un reguitzell d'adjectius ratllats en vermell.
En vermell, en vermell.
Perquè no són afalagadors, aquests objectius.
No, són tots negatius. Són tot el que no ens agrada dels adolescents. Sí, sí, el títol complet del llibre és aquest, és Educar insolents, mandrosos, egoistes, desconsiderats, despistats, adolescents. I tots aquests objectius estan ratllats perquè sí que és veritat que l'adolescent sovint es comporta de manera insolent, sí que es mostra mandrós, sí que acostuma a ser més aviat egoista, més aviat amb els de casa que no pas amb els amics, eh? Tot cal dir-ho, amb els amics sovint són molt generosos, molt entregats els uns als altres. Sí que és veritat que els adolescents sovint són desconsiderats amb els altres i també són despistats, es distreuen fàcilment. Però a més, és veritat que això és el seu comportament, no és que sigui la seva manera intrínseca de ser. Jo a vegades, pares de la... els dic, no és que el teu fill sigui un egoista, és que l'adolescència és egoista en si mateixa, respecte a la família, respecte als pares. Per tant, és un comportament que té ara, no vol dir que sigui una característica inamovible de la seva personalitat. Això pot canviar i nosaltres ho hem de saber viure i acompanyar perquè mica en mica es vagi transformant, cosa que passarà segur.
Tornant a les metàfores, al llibre dius que tu bàsicament el que dones és adob i aigua de rec. Explica'ns això.
Sí, adob i aigua de rec, no? Això ho dic, em sembla que és el final de la introducció, per dir que, bueno, que d'una banda calen idees i per una altra banda maneres de fer que les coses funcionin a base de tenir nosaltres una bona actitud que ens faci viure millor allò que passa. Perquè una cosa és el que passa i una altra és com ho vivim. Jo sempre dic que hi ha coses que es poden canviar perquè depenen de nosaltres, si més no en part, de la nostra actitud. Llavors hem d'aprendre quina actitud cal tenir perquè aquestes coses canviïn a favor nostre, a favor d'allò que ens interessa, d'allò que ens fa sentir millor, però n'hi ha d'altres que no es poden canviar, que són com són i que depenen d'altres, sovint dels nostres fills i de la seva manera de fer i de ser. Aquestes que no depenen de nosaltres són coses que ens poden fer mal viure, ja que no les podem transformar, excepte si les sabem entomar d'una altra manera, excepte si les sabem viure. Doncs per això hi ha un capítol també que es diu com viure els conflictes, a més d'un sobre com evitar-los i un altre sobre com resoldre'ls, no? Mentre no els podem resoldre i quan ja no els hem pogut evitar, què fem per viure els conflictes que passen? I això que deies de l'adob i l'aigua de rec, doncs sí. Això, habilitats, són les que ensenyo en el llibre, per fer florir les actituds que calen i aigua de rec per mantenir la relació amb els fills saludable. Sí, sí.
Alba, sovint sentim a dir, o nosaltres mateixos afirmem, que educar avui és més difícil que mai. Estàs d'acord?
Sí, jo penso que sí. Jo penso que les condicions socials, vivim en una societat altament tecnològica, per la qual nosaltres no vam ser educats i que ens ve de nou. I també les condicions de la societat de consum. El mercat cada vegada ho impregna més tot i el conjunt de referents que tenen els nostres fills, els influencers, els streamers, fan que els pares ho tinguin difícil, realment difícil. Estem educant per un entorn en el qual no vam ser educats i, per tant, és complicat, perquè primer cal la nostra pròpia adaptació o el coneixement mínim de l'entorn per després poder-los orientar a ells perquè es moguin per aquí amb seguretat i amb garanties de sortir-se'n íntegres. Per tant, sí, sí, és molt més complicat, jo penso, que en altres moments educar avui.
Quan l'Alba col·laborava amb nosaltres, amb la Brúixola Educativa, més d'una vegada havíem punxat una cançó del Serrat i avui hem escollit un fragment. Escoltem.
Nada ni nadie puede impedir que sufran. Que las agujas avancen en el reloj. Que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Això és així, Alba, generació rere generació, oi?
Sí, i la veritat és que m'emociona molt sentir aquest fragment i penso que és un fragment que ens arriba al moll de l'os, oi? Quan el sentim, els pares adolescents, perquè el Serrat diu una veritat com un temple, és inevitable. Ningú pot impedir que pateixin, que avanci el temps, que decideixin, que s'equivoquin fins que un dia ens diguin adéu. I jo el que proposo és que, mentre això no arriba, doncs mirem de ser feliços al seu costat, mirem de viure serenament, perquè al final els records que s'enduran de casa són els de la infantesa, però també els d'aquest present adolescent que és més conflictiu. Doncs com millor vivim al seu costat durant aquest temps, més bons seran aquests records que s'emportaran per quan siguin grans de nosaltres. Doncs moltes gràcies per posar el fragment, perquè de debò que em fa molta emoció sentir-lo.
El llibre té més de 250 pàgines, molt recomanable d'inici a final, però em sembla, Alba, que molts pares i mares, quan el tinguin a les mans, aniran ràpidament a la segona part, que està dedicada a les estratègies per evitar viure i resoldre aquests conflictes amb els adolescents. Aquells pares una mica al límit aniran ràpidament cap aquí, a la pàgina 100 i escaig, eh?
Sí, sí, sí. És veritat que el llibre té moltes pàgines. També és veritat que està explicat tot plegat d'una manera esquemàtica. Idea 1, idea 2, idea 3... Però és que se'n necessiten moltes per tractar amb els adolescents i dies, i sobretot com que cada família és diferent i cada adolescent també necessita a vegades les seves estratègies, jo vaig pensar que com més n'hi haguessin, més útil seria a més famílies. I té aquestes dues parts, que la primera és els conflictes i els riscos, com ara el sexe, el mòbil i les xarxes socials, les drogues, els amics, les relacions socials, el tema dels estudis i tal, i l'altra, que dius, d'estratègies concretes. Llavors, jo no podia fer només un llibre d'estratègies perquè, si no, els pares dels adolescents m'haguessin dit i què fem davant el risc de les drogues o què fem davant el problema constant que tenim pel fet d'estar enganxats al mòbil. Per això vaig fer aquestes dues parts, que són molt diferenciades l'una i l'altra. I sí, jo penso que els que vulguin anar a resoldre els conflictes de comunicació, per exemple, han d'anar a la segona part. Sí, sí.
Ara hi entrarem en aquestes estratègies, però d'aquests riscos latents que hi ha allà fora, quin amoïna més els pares? Mòbil i xarxes socials, sexe, drogues, alcohol?
Aviam, jo no sé quin amoïna més. De fet, crec que amoïnen més els més greus, és a dir, les drogues, posem per cas, però sí que sé quin és el que molesta més. I el que molesta més és el tema tecnològic. És el tema del mòbil i les xarxes, perquè moltes famílies veuen com els adolescents no tenen altres interessos i la principal prioritat és la connexió, fins al punt que això resta molt de temps i molta energia per estudiar, per exemple, que queda sempre en un segon terme davant el desig, la tendència d'estar connectat per saber què passa a l'altra banda de la xarxa. I jo sé que això fa mal viure a moltes famílies, que els preocupa veure els ulls del seu fill permanentment pendents de la pantalla. Llavors és un motiu de molts estires i arronses en família, moltes negociacions, de malestar, també de moltes preguntes: a quina edat han de tenir el primer mòbil, amb quines condicions l'han de tenir, què fem quan el mòbil és un problema, és a dir, com aconseguim rectificar. Per tant, aquest és el problema, potser no més greu, però en canvi sí que més freqüent, sense cap mena de dubte. Per això hi ha tot un capítol dedicat a reflexionar sobre el mòbil, és a dir, com evitar que sigui un problema, i quan ja és un problema, què fem, i les xarxes socials, com pensar sobre això i com ajudar-los a ells a pensar sobre el seu comportament a les xarxes, tant com a agents passius que consumeixen continguts d'altres com a agents actius que aboquen informació sobre ells mateixos. Jo penso que és un capítol important, que és un dels capítols de la primera part que probablement seran més llegits, penso, si més no, per la percepció que tinc del que preocupa la gent a través de les consultes que se'n fan o de les xerrades que se'm demanen últimament.
Quan dones estratègies, dius coses que d'entrada poden xocar els pares, com per exemple, no ens fan cas, oi? Aquest és el gran què. Doncs tu proposes, maneu menys.
Exactament. Maneu menys i deixeu que s'enfrontin més a les conseqüències del que fan o deixen de fer. És a dir, aviseu de quina és la conseqüència lògica que té la seva manera d'actuar i apliqueu-la. Moltes vegades els pares adverteixen que passarà una cosa si no es comporten com toca, però en canvi després això no passa per un excés de protecció. Perquè ves ara, no el perjudicaré pas d'aquesta manera. No deixem que s'enfrontin a les seves responsabilitats. Això és una estratègia que jo ja defensava a l'educar sense cridar, que costa d'aplicar, però que, en canvi, és d'allò més educatiu. Els adolescents no suporten que els pares els donin ordres i com més grans es fan, més malament ho porten. Per tant, com més ordres donem, més possibilitats de frustrar-nos tenim, perquè com més manats se senten, més es resisteixen a l'autoritat. I hem de pensar que, en certa manera, és normal. Al final, fixa't, Sílvia, què és el que diferencia un infant d'un adult? Molt senzill, l'infant és algú que, en tant que és dependent, rep ordres d'aquells de qui depèn. Li diuen com ha d'organitzar la seva vida. Quan els nostres fills eren petits, preníem moltes decisions per ells. A quina hora anaven a dormir, quines activitats feien, quan dinaven, què menjaven. A mesura que es fan grans, la diferència entre els infants i els adults és que una persona gran no depèn dels altres i, per tant, no rep ordres dels altres, decideixen més pel seu compte. Si volem continuar manant, els fem sentir petits. I com més petits els fem sentir, més necessitat tenen de demostrar que no ho són. Per tant, més es rebel·len contra aquestes ordres que reben i més tendeixen a voler fer les coses a la seva manera i no a la nostra. Ens manar menys és una molt bona estratègia per tenir més bona relació i també per ensenyar-los a ells a fer-se més responsables dels seus assumptes, sempre i quan, òbviament, en cas de no complir les seves responsabilitats, tinguin conseqüències lògiques que se'n derivin d'això. I jo crec que això en el llibre està ben explicat, a base d'exemples. Penso que és una de les estratègies més poderoses des del punt de vista d'una educació per una llibertat responsable, manar menys. I llavors hi ha un seguit de maneres d'aconseguir manar menys i que les coses es facin. I aquestes són les estratègies concretes que es van desenvolupant.
Hi ha moltes estratègies, moltes tècniques, però també sovint, o una recomanació genèrica que fas, és posposar la nostra resposta com a pares i mares i evitar aquell abraonament inicial.
Ai, sí, que difícil, eh?
I tant.
és difícil quan alguna cosa cou, no gratar, no respondre. Però posposar les respostes, d'això ja en parlarem d'aquí una estona, quan sentim que ens crema per dins, és molt útil perquè hi podem reflexionar i després podem fer una intervenció molt més precisa, molt més intel·ligent, que ja no contingui, per exemple, una crispació a la veu que farà que l'adolescent s'alteri tal com ho estem nosaltres i que, per tant, ens enganxem i entrem en un conflicte. Sí, posposar la resposta és un dels sistemes que va més bé i té a veure amb la nostra gestió interna. Llavors, clar, tampoc no puc dir només això, he d'explicar com es fa per poder posposar la resposta, no? On ens hem de retirar, què hem de fer mentrestant per poder-nos contenir i si hem de respirar o com ho hem de fer.
Respirar sí. Tres vegades, dius, oi?
Sí, almenys tres vegades. Sí, com a mínim.
Una altra cosa interessant que apunta l'Alba és que, com a pares i mares, hauríem de deixar de fer moltes de les coses que fem per ells per protegir-nos de la ràbia.
Exacte, sí, perquè, de fet, moltes vegades ens enfadem perquè sentim que som desagraïts, els adolescents. Mira, aquesta paraula també la podríem haver posat al títol i ratllar-la.
Sí.
No és que siguin desagraïts els adolescents, però sí que ho és l'adolescència, genèricament, en general. Nosaltres ens escarrassem per fer-los la vida més fàcil. Els fem multitud de favors. I ells, moltes vegades, no només no ho agraeixen, sinó que ens menystenen i contesten malament, per exemple. Poden arribar a ser desagradables. Això ens fa sentir molt malament, no sé com ho has dit tu, ens fa sentir frustrats, com a mínim, perquè després de l'esforç que tu fas, doncs, rebre com a resposta el menysteniment o el menyspreu és clarament injust, no? És una mostra de desagraïment que, òbviament, no ens fa feliços. Doncs, què et sembla si, en comptes d'escarrassar-nos tant, ens escarrassem una miqueta menys? D'aquesta manera, no ens sentirem tan malagraïts i, a més, les coses que depenen d'ells dependran més de si mateixos, de tal manera que també valoraran més el que fins ara hem fet nosaltres o el que potser farem de tant en tant, però no tan sovint, perquè sabran el pa que s'hi dona per facilitar-los la vida en determinats moments. De manera que hem de ser menys servils, en general, hem de ser menys servils. Hem de deixar que facin més coses pel seu compte, quan són coses que els afavoreixen a ells i no a nosaltres. Oi que volen ser més grans i necessiten sentir-s'hi? Doncs això també passa perquè s'afavoreixin a si mateixos, en la mesura del possible, sense comptar tant amb el nostre suport tècnic, pràctic, en tot moment.
I, Alba, la pregunta del milió, que segur que et fan moltes vegades, quan s'acaba tot això?
Doncs sí, sí que me la fan, sí. Sí, me la fan mig rient, mig amoïnats, pensant que no sembla que s'acabi aviat. Moltes vegades s'acaba quan marxen de casa. Quan marxen de casa s'acaba l'adolescència. Per què? Perquè ja no depenen dels pares. I, per tant, com que han d'omplir la nevera amb els seus propis recursos, valoren les coses d'una altra manera i, a més, la convivència quotidiana ja no és tan frec a frec i, per tant, ja no genera tants conflictes. Molts estudiants que marxen fora perquè tenen les universitats o centres educatius lluny de casa, comencen a tenir una relació molt més fluida amb la seva família a partir d'aquest moment, quan només es veuen de tant en tant. Al nostre país i al nostre context, al Penedès, molts estudiants continuen vivint a casa quan ja són persones adultes, universitaris, i per tant no és tan senzill com si marxessin en aquest moment ja per haver-se fet grans. Però és realment quan hi ha una distància amb la família, quan canvia l'etapa. Mentre viuen a casa, necessitarem encara adoptar totes aquestes estratègies per conviure-hi en pau, perquè continuaran comportant-se com els nostres fills. I és per això que hi ha una estratègia que a mi em sembla molt, molt bona i que no és fàcil d'explicar, el llibre està explicat, que és el mètode Colloc. Per mi el mètode Colloc, que consisteix en comportar-nos cada vegada més amb els nostres fills com si fóssim companys de pis, en francès Colloc vol dir company de pis, ve de colocataire, fa que ells vagin assumint més responsabilitats i ens vagin tractant més com un igual que no com un pare, com una mare al seu servei. Per adoptar aquest altre punt de vista, de dir, més que no pas amb un fill que depèn de mi, visc amb un adult que econòmicament no es pot mantenir i, per tant, coneix la casa comuna. Adoptar aquesta visió fa que, a poc, el caràcter de la relació vagi canviant. Es converteix en una relació més igualitària, més respectuosa, perquè ja no hi ha qui mana i qui obeeix, o hi ha...
Aquest ha estat un tastet només d'aquest Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer, de l'Alba Castellví, que trobareu a Angle Editorial. Alba, un plaer retrobar-nos i conversar aquesta estoneta. Molta sort amb el llibre.
Moltes gràcies. Bona lectura.
Adéu-siau.
Adéu-siau.